Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Aquest tercer dilluns de mes ha començat amb núvols grisos, acompanyant a l'efemèride d'avui. El Blue Monday, o el dia més trist de l'any. Per vella que sembli, aquesta expressió és molt recent. Neix l'any 2005 de la mà de Cliff Arnall, un professor de la Universitat de Cardiff i expert en motivació, que va emprar per primera vegada el terme després de designar una suposada fórmula matemàtica per a determinar el dia més trist de l'any. Així, segons aquesta fórmula matemàtica, aquest dia es donen les pitjors condicions anímiques de tot l'any, per la qual cosa la gent sol estar més trista i pessimista. I els factors que influeixen en això són les condicions climatològiques, els excessos nadalencs i la baixa motivació per l'arribada del nou any. El temps que ha passat des de Nadal o la costa de gener o la pujada de gener. La idea de crear un patró va ser d'una agència de viatges per a promocionar la reserva de vacances en un mes en què hi havia pocs desplaçaments. No obstant això, la pròpia comunitat científica va rebutjar aquesta formulació reial de pseudociència. A poc el Blue Monday ha anat agafant força com a terme, especialment a l'últim lustre, oblidant el seu origen comercial i situant-se ja com un dia que concentra el que sempre ha estat tot un mes i que històricament s'ha conegut com la Cuesta d'Enero. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I anem amb el temps i atenció perquè demà dimarts s'arriba el torn de l'arribada d'un nou sistema frontal atlàntic que deixarà el cel força ennuvolat, però molt poca pluja. Serà dispersa, intermitent i amb quantitats minces. Les temperatures tendiran a pujar. Sortim ara a les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Des del Servei Català de Trànsit ens informa la Mireia Cabats. Bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana, a l'autovia 2 i a l'antitud Esparreguera en sentit Lleida per un vehicle avariat que talla un carril. Per tant, demanem extrema la prudència en aquest tram. A l'autopista P7 i a la B30 hi ha l'antitud a la zona de Barrera del Vallès en tots dos sentits, però sobretot en sentit Tarragona. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C60 hi ha una mica de cua argentona en sentit Mataró per enllaçar amb l'autopista del Maresme, amb la C32. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Alt, a la B20 i a l'antitud i aturades entre Esplugues i la Vall d'Hebron en sentit Besòs i entre l'Ús del Trinitat i Horta en sentit Llobregat. I a la ronda litoral, la B10, hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat i de Zona Franca a la Barceloneta i a Bon Pastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Mireia, per la informació. Continues escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra. I atenció, perquè hem anat seguint al llarg de la tarda d'avui la proclamació de nou de com a president de Donald Trump. I arrel d'això ens hem preguntat quin serà l'impacte en l'economia catalana amb els arancels i la política de Donald Trump. En parlem d'aquí a un moment i ho farem amb els companys Ricard Álvarez i també amb el Pere Roque, que és el president de Saja de Lleida, i parlarem, com et deia, dels arancels. Què tenen a dir la gent del camp? Ara ho escoltem.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a... La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. La auténtica revolución de los precios bajos. Solo esta semana encuentra tu descuento de hasta 8.000 euros. Ocasión Plus. ¡Corre! Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus. 100 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Vive una experiencia única en el Pirineo y las tierras de Lleida.
Naturaleza, cultura, gastronomía y 11 estaciones de esquí alpino y nórdico con más de 500 kilómetros de pistas para disfrutar con la familia o los amigos.
Lleida, todo lo que buscas está en el interior. Patronato de Turismo, Diputación de Lleida.
¿Te acusan de un delito y no sabes a quién recurrir? Castellarnau Abogados Penalistas. Somos expertos en la defensa de todo tipo de delitos. Robos, agresiones sexuales, alcoholemias, tráfico de drogas, daños, violencia doméstica... Protegemos tus derechos. Contacta con nosotros hoy mismo en el 93-343-6976. Trabajamos en toda España, con despacho en Barcelona y Madrid. Castellarnau Abogados Penalistas. 93-343-6976.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegrán queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar, no podríamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidiges ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidiges t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Momentos con Luis Rodríguez.
Momentos. Momentos de momentos.
Momentos de Luis Rodríguez. La trobada de cada nit.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Gairebé 6.500 quilòmetres que separen Barcelona de Washington, el retorn avui de Donald Trump al lideratge dels Estats Units té conseqüències directes per Catalunya. La comunitat catalana, principal potència exportadora d'Espanya, té en aquest país nord-americà el seu setè soci més important en termes de vendes a l'estranger. Dels més de 100.000 milions d'euros que les empreses catalanes van facturar gràcies a la seva activitat exterior, 3.600 milions corresponen als Estats Units. És un 3,6% del total, una xifra aparentment petita, però no per això menys important. I és que, atenció, hi ha 3.000 empreses catalanes que podrien veure encarit el 10% el seu preu internacional si Trump compleix amb la seva promesa arancelària. Són les empreses que, segons les dades de l'Agència Pública de Promoció Econòmica i Empresarial Acció, porten exportant un mínim de 4 anys de forma regular als Estats Units. Aquesta radiografia reflecteix que van vendre l'equivalent a gairebé 3.650 milions d'euros el 2023, que aquest volum és només unes dècimes superiors al de l'any 2022, però que fins a l'agost de l'any passat van acumular un creixement del 17,8%. Aquestes xifres converteixen aquest mercat en el més important per Catalunya fora de la Unió Europea. Ho hem parlat a Herrera, Cope, Catalunya i Andorra amb el professor d'Estudis i Dret Polític de la Universitat Oberta de Catalunya, Ernesto Pascual. Ricard Álvarez, quin panorama ha dibuixat el professor?
Doncs, curiosament, ha parlat d'una enquesta a nivell mundial en què, a diferència del que molts mitjans expressen, sembla que la majoria dels enquestats creuen que aquesta nova etapa de Trump serà beneficiosa pel món.
El món pensa que Trump serà bo per al seu país i tal, en una enquesta global que ha fet la Universitat d'Oxford, un sondeig. Diuen que la gran majoria de països diuen que serà favorable. Això inclou a Rússia i a Xina, com a població que pensa que això serà beneficiós per la pau mundial, l'Orient Mitjà i totes aquestes coses.
Pel que fa a les primeres mesures, i parlant de comerç, l'Ernest creu que es tiraran endavant mesures fortes, però per retrocedir després.
En un principi, potser, per forçar les negociacions, es posaran en una posició de màxims. Però a mitjà i llarg plaç, raonable seria tornar un model, precisament al model xinès, és a dir, dir-li a la Xina que fabriqui als Estats Units i d'aquesta manera es creen llocs de treball, es baixen els arancels i, sobretot, torna el know-how, el coneixement que nosaltres havíem donat als xinesos i que han crescut d'aquesta manera.
I a nivell de Catalunya ens pot afectar perquè les exportacions als Estats Units des de Catalunya són molt importants.
Ens afectarà? Bueno, doncs depèn de si Trump precisament aconsegueix dividir a Europa i, per tant, negociar amb cadascú dels països, i aquí serà un campi qui pugui, i un altre si va a Europa en general. Què ens afectarà al començament? Sí, Trump serà, en un primer moment, pujarà els arancels, probablement.
Avui, al migdia de COPE Catalunya i Andorra, hem volgut saber també com s'està vivint aquest dia des de dins del país. El Marcos, que és un ciutadà que ara viu a Miami, diu que hi ha hagut una transició cap als republicans.
Però en estas últimes elecciones, pues, ganaron con holgura los republicanos. Entonces yo creo que aquí en Miami, pues, las expectativas son bastante a favor de Trump.
I que la població hispana sense papers són els qui, ara per ara, estan més preocupats amb aquestes deportacions massives anunciades.
El hispano que está indocumentado pues está un poquito nervioso porque no saben en qué medida van a ver las deportaciones masivas que prometió el presidente Trump.
També coincideix amb l'Ernesto en que segurament Trump començarà fort per després retrocedir perquè no pot fer tot allò que anuncia.
Es una persona que le gusta mucho la lucha libre americana y siempre como que habla más de la cuenta, pero siempre cuando las políticas efectivas de Trump no llegan al nivel de lo que él dice. Hay una cosa entre lo que él dice y lo que él hace. Acuérdese también que aquí en los Estados Unidos hay cosas que el presidente no puede hacer sin la aprobación del Congreso, del Senado. O sea que no es tan... Es decir, hay bastantes niveles de control en el gobierno norteamericano.
L'aposta proteccionista de Donald Trump podria sacsejar el comerç internacional amb increments d'aranzels de fins al 60% per a la Xina i del 10% per a altres països. Segons l'agència Acció de la Generalitat, aquesta política afectaria especialment Catalunya, reduint el PIB un 0,2% i perjudicant més de 3.000 empreses exportadores.
Avui és un plaer parlar amb Pere Roque, que és el president de Saja Lleida, Associació Agrària de Joves Agricultors. Pere, què tal? Bona tarda i gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Molt bona tarda i moltes gràcies a vosaltres.
Escolta'm, Donald Trump torna al poder. Hi ha por, entre cometes?
Hi ha respecte i expectativa. També t'he de dir que amb contactes amb diferents organitzacions agràries, tant a nivell europeu com alguna dels Estats Units, el concepte, per exemple, de l'agricultor que torni Donald Trump amb aquesta paraula de primer Amèrica, vulguem dir que primer els seus productes agroalimentaris, doncs allà ha creat una expectativa d'alegria i aquí ens ha creat una expectativa de preocupació i sobretot de veure què acabarà passant, més tenint en compte de que aquí a Europa la presidenta von der Leyen i, bueno, per lo que sembla, també el ministre d'Agricultura, el senyor Luis Planas, d'aquí d'Espanya, volen firmar aquest famós acord de Mercosur, que suposarà també una pèrdua de cara a la pagesia i ramaderia d'aquest país. I veient aquesta contraposició que tenim per part dels Estats Units, en aquest cas el senyor Donald Trump, que parla només de primer els seus productes, i nosaltres aquí de tindre la porta oberta a deixar qualsevol producte d'aquests països, te trobes que moltes vegades la part política està molt distant de lo que és la part, en aquest cas, productiva, que a més nosaltres hem d'assumir uns costos amb unes pujades tant salarials com de, sobretot, lo que és la part de Seguretat Social i IRPF, que resta que veure amb el que, per exemple, hi faran els productors nord-americans.
Si no tinc mal entès, les xifres diuen que hi ha unes 3.000 empreses catalanes que podrien veure encarit el 10% el preu del seu comerç internacional, no?, si Trump compleix amb la seva promesa arancelària.
Correcte, i això vol dir que aquestes 3.000 empreses, no totes, evidentment, perquè moltes s'hi poden adaptar, però segurament una part important, entre un 40 i un 50%, finalment hagin de deixar de vendre en aquest país, en aquest cas als Estats Units. Això suposarà pèrdua productiva tant a nivell econòmic com a nivell social, com pot ser en llocs de treball. I per compte, que és el que us deia al començament de l'entrevista, aquí, en aquest famós acord de Mercosur, doncs volem deixar entrar qualsevol tipus de producte. No? És la diferència que hi ha moltes vegades de treballar per la gent que tu tens com a ciutadans o deixar entrar qualsevol cosa i competir amb unes regles del joc que res tenen que veure amb la que nosaltres tenim aquí.
Això el que pot aconseguir és que finalment no es vulgui exportar res cap allà, no?
Si finalment s'acaba complint la paraula que ha dit el senyor Trump, doncs, evidentment moltes empreses plantejaran si es pot exportar o no es pot exportar. I s'ha de recordar de que amb el primer mandat de Donald Trump una de les obsessions que tenia en aquest cas el govern nord-americà era com fer la protecció del sistema agroalimentari productiu a Estats Units per fer front a tot el que era la producció alimentària de Xina, que s'ha de recordar que Xina és un dels països inversors més potents sobretot el que és a Àfrica, el continent africà, i que, evidentment, per contrarrestar això, ells van optar per dir contra més produïm nosaltres aquí, més autosuficients siguem, menys haurem de comprar productes a tercers països. És la diferència que té als Estats Units amb Europa en aquest moment.
Quins són aquests productes? Per exemple, continuen vigents, si no crec malament, els aplicats a l'oliva negra de taula, per exemple, no?
Correcte, a l'oliva negra de taula. S'ha de recordar també que amb el tema dels cítrics hi va haver una campanya molt potent per part dels Estats Units en contra de lo que era la taronja espanyola i bueno, això va derivar de que moltes d'aquestes exportacions caiguessin en picat i això l'únic que fa és perdre producció tant alimentària com econòmica de cara als nostres productors que tenim aquí arreu del territori.
No sé si teniu pensat algun tipus de mobilització, si el que té al cap Trump continua endavant amb el tema dels arancels.
Jo el que crec primer de tot és que els governs, i en aquest cas parlo del govern de l'estat espanyol, hauria de tindre un plan A, un plan B i un plan C de cara si acaba passant això, quina resposta dona, en aquest cas, els productors alimentaris d'aquí de l'estat. Perquè per nosaltres molt que ens manifestéssim, evidentment a Nova York no ens podrem anar a manifestar perquè els costos serien que no podríem assumir, però sí que entenem que si, en aquest cas, Espanya se plantés de cara al govern nord-americà, quina força tindria, tenint en compte que tenim un govern europeu encapçalant per la presidenta von der Leyen, que no té el suficient poder com per poder contrarrestar aquestes importacions que se'ns vol fer de tercers països amb l'acord famós de Mercosur, que només ens perjudica a nosaltres.
I l'actual president del govern, què diu al respecte? Perquè jo crec que no hi ha plan ni A, ni B, ni C, no?
Jo encara no he sentit, i amb això tens tota la raó, ni plan A, ni plan B, ni plan C, de com se contrarreste amb una tancada, o en aquest cas amb un impost arancelari sobre els productes, en aquest cas que vinguessin d'aquí de Catalunya o d'Espanya, i que ningú ha pensat, o no s'ha volgut pensar, o es té por a plantar-li cara, que aquesta pot ser una altra raó, de què es faria en el cas de que acabi passant el que va prometre en campanya electoral Donald Trump. Que jo penso que ho farà, sincerament.
Sí?
Sí, jo penso que sí, perquè la manera d'un discurs tan dur en contra de tot el que vingui de fora, si tu a la teva gent que t'han votat al final la decepciones, Estats Units té un sistema electoral, com tots hem estat veient aquests dos temps, que és molt fàcil canviar. I les tendències són així. I penso que seria, ja vam veure una revolució fa 4 anys, quan Biden agafa el poder i que va haver aquella interrupció dins del Capitoli,
sí.
Doncs aquest tipus de persones, moltes d'elles són agraris, si és així, les zones rurals han sigut les que més han votat a Donald Trump, i per tant penso que la decepció seria molt gran i això seria pitjor el remei que la solució de cara amb ells. Però jo torno a repetir que el que jo vull és que a mi el que m'ha de defensar en aquest cas és el govern de l'Estat, de cara que si s'aplica aquestes arancels, quina resposta política i social i econòmica tenim, perquè, evidentment, els primers perjudicats són el sector agroalimentari.
Efectivament. Bueno, doncs anirem veient què és el que passa amb tot plegat, tant de bo. No es dugui a terme això de pujada d'arancels, però tu dius que tens bastant clar que serà així. Anirem veient què és el que passa. T'agraeixo molt, Pere Roque, president de SAGA, Associació Agrària de Joves Agricultors Lleida, que ens hagis atès la nostra trucada. Gràcies, força i ànims. Bona feina.
Moltes gràcies a vosaltres i, com no pot ser d'altra manera, agraïts al grup COPE per sempre la informació agrària que doneu.
Gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Ver el capítulo, el último capítulo de tu serie favorita puede esperar. En cambio, tu salud no. Con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales a nivel nacional. Las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Y todo esto desde solo 19,50 € al mes. Y, por supuesto, sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Es el valor de ser directo.
Sigue Ángel Expósito en X, @expósitocope y @linternacope. En facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
Nos pasa a todos, somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno, único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorios Alter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Living your life after death.
Coneixem i fins i tot potser l'has fet alguna vegada al Camino de Santiago. El que segurament no sabies és que el Camí de Santiago coincideix en alguns trams amb un altre camí no tan conegut, el Camí Ignasià, i que recrea el recorregut que va fer Sant Ignasi de Loyola en el segle XVI per Espanya abans de marxar cap a Terra Santa. Estem parlant d'un recorregut de 650 quilòmetres que travessa 5 comunitats autònomes, País Basc, La Rioja, Navarra, Aragó i Catalunya. El Camí Ignasià comença a la casa natal de Sant Ignasi a Loyola i acaba en el que es coneix com la Cova de Sant Ignasi, a Manresa, molt a prop del monestir de Montserrat. Ara el que es vol potenciar és aquest recorregut a través d'una associació liderada per l'Ajuntament de Manresa amb la resta de municipis per on passa el camí. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, l'objectiu és posar en valor aquest camí ignasià que, segons Joan Vila, que és el regidor de turisme a l'Ajuntament de Manresa, no és que fos desconegut, però reconeix que sí que té alguns dèficits. No es tracta de competir amb el Camí de Santiago, sinó de millorar aspectes com la senyalització o potenciar els atractius turístics de cada zona. El camí comença, com deies, al País Basc, a Loyola, i acaba a Manresa. Són més de 600 quilòmetres on es pot combinar el factor espiritual, però també la història i la natura.
No només volem tractar el tema del pelegrinatge, que també ho farem i ho cuidarem molt, sinó que, a més, com deia abans, el fet que passem per 5 comunitats autònomes i 92 municipis ens dona una varietat de paisatges i de cultures que nosaltres això ho volem posar en valor.
I per la ciutat de Manresa, doncs, pot ser un afegit més, tenint en compte que ja disposa d'un pol d'atracció important, com és la Cova de Sant Ignasi, que és justament el final d'aquest camí ignasià.
Sí, i és un element molt visitat. El món jesuïta realment ven d'aquí amb pelegrinatge, i la veritat és que és un actiu que tenim a la ciutat molt, molt, molt conegut arreu del món, sobretot per les comunitats americanes, asiàtiques, i ara també les centroeuropees. Sí, efectivament, nosaltres tenim aquest gran actiu i que també el posem a disposició de tota la gent que ara faci el camí.
Doncs la capital del Bages es va convertir des d'aleshores en l'emplaçament clau en la vida i obra de qui després va ser un sant. És en aquesta ciutat on Sant Ignasi, fundador de l'Orde de la Companyia de Jesús, els jesuïtes, va tenir experiències místiques i espirituals.
I què seria del camí ignasià, com també passa amb el camí de Santiago sense peregrins? Hem parlat precisament amb el primer peregrí que va completar el camí ignasià l'any 2012 i que, no content amb això, l'ha tornat a fer 14 vegades més.
Exacte, i es diu Fermín Lopetegui, és de Zumàrraga, al País Basc, i és una veu doncs, més que autoritzada per parlar del camí ignasià. Reconeix que quan el fas, enganxa, i és que també ha escrit llibres i lidera grups que volen viure aquesta experiència. Evidentment, entre la primera vegada, el 2012, i l'última, l'any passat, doncs hi ha moltes coses que han canviat. La primera vegada pràcticament no es va trobar a ningú i les infraestructures tampoc no eren les mateixes.
Pues la verdad es que la primera vez y en los primeros caminos anduve solo y ni siquiera encontraba peregrinos del Camino de Santiago que venían a la inversa. Del primer año que lo anduve yo, la primera vez, a la última vez que fue el año pasado, ha variado mucho. El conocimiento del camino ahora se conoce más el camino, hay más alojamientos, en fin, todo, señalización y...
El camí es pot fer en 27 etapes, no totes són iguals, algunes són més assequibles i d'altres, doncs, més complicades. El Fermín, amb una àmplia experiència, té el seu propi rànquing.
Físicamente, la más difícil puede ser la segunda etapa por la dificultad que tiene el cambio de altura que hay que hacer, que son en 5 kilómetros prácticamente son 500 metros de altitud los que hay que pasar, ¿no? Físicamente ese, y luego mentalmente quizás sean la parte de los monegros por la soledad que hay y sobre todo la distancia que hay entre poblaciones para poder completar les etapes.
El Fermín, evidentment, ja té data per tornar a fer el camí. Serà el juny o juliol d'aquest any, i per si algú s'està plantejant imitar-lo, ens ha dit que no cal una preparació especial, més enllà de saber el que vas a fer.
Al final del camino te pone en tu sitio, te va haciendo físicamente. No, es mantenerse un poco en forma, vamos a decir, pues caminar todos los días un poco, y lo demás nada, es el camino más que nada es cuestión de cabeza, de mentalidad, vamos a decir, el ir preparado, de saber dónde vas y saber los límites que tú tienes, que el cuerpo te va marcando, como son tantos días, uh-huh. Es el mismo cuerpo el que te va pidiendo más o menos, o sea que no es, es un tema de cabeza, vamos a decir.
I en aquest cas també es pot obtenir un certificat de peregrinació ignasiana que es dona a tots aquells que hagin fet el camí a peu almenys 100 quilòmetres o 200 quilòmetres en bicicleta i que hagin arribat finalment a Manresa. Els quilòmetres es poden acumular en diferents mesos o anys i en les etapes que siguin.
Avui és un plaer parlar amb l'historiador manresà Francesc Comas. Senyor Comas, què tal? Bona tarda i gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Bona tarda.
És un plaer parlar d'aquest camí, que de ben segur, senyor Comas, hi ha molta gent que no el coneix o que el desconeixia totalment.
Sí, és curiós. Bé, potser és un camí que també no té els anys que té el camí de Sant Jaume o el camí de Santiago, per entendre'ns, però també, vull dir, potser fins i tot la història d'Ignasi de Loyola, Sant Ignasi, és una mica desconeguda per molta gent i la seva relació que té amb Catalunya i pel que va significar Catalunya des del punt de vista de la història de la Companyia de Jesús.
Uh-huh. Com neix tot plegat? Què va passar exactament? Perquè sí, se'n va fer l'any 2022 500 anys aquest camí de Sant Ignasi.
Sí, malauradament la Covid va apagar una mica la possible difusió que estava preparat. Mm. Clar, tot arrenca d'una casualitat. Ignasi de Loyola, en aquell moment, Ignasi, el 1521, del setge a Pamplona, és ferit greument. Té ell és un diplomàtic militar que participa al setge, és ferit greument d'una cama i durant la convalescència, el que llegeix Vides de Sants, etc., i vol canviar la seva vida, que fins aquell moment era una vida, podríem dir, soldadesca o militar. I decideix anar, el que era molt típic, decideix anar a Terra Santa, mm-hmm. És a dir, a Jerusalem, no? Clar, per anar a Jerusalem s'havia d'agafar ja almenys el vaixell a Barcelona. Per tant, ell des de Loyola comença a caminar, perquè decideix, bueno, a peu aquell moment, amb tots els problemes que tenia de mobilitat, però decideix anar a buscar la seva fe a Terra Santa. Ell comença aquest peregrinatge des d'Espeitia en direcció a Barcelona, evidentment tarda uns dies, passa tot aquest camí que ara es pot començar o ja fa anys es pot resseguir, i arriba a Montserrat ja era un centre de peregrinatge molt important en aquell moment, precisament aquest any es celebra el mil·lenari del santuari de Montserrat, i per tant ell ja coneix Montserrat i decideix anar allà a vetllar, a fer vetlla una nit, allà deixa l'espasa de militar i decideix doncs vestir-se del pobre i treure's, diguéssim, totes les qüestions mundanes, i ell la seva idea és anar a Terra Santa, però se n'assabenta que Barcelona està tancat perquè hi ha una pesta, no surten vaixells, i a més també que hi ha gent que coneix, gent diplomàtics que coneix, i per tant no vol anar a Barcelona perquè no podrà sortir amb el vaixell, i unes dones que hi ha allà, que es passaran les Inyigues, que durant la seva estada a Manresa doncs estaran amb ell, aquelles dones diuen, vols venir amb nosaltres a un poblet que hi ha aquí sota, que es diu Manresa. En aquell moment Manresa és una ciutat d'uns 4.000 habitants, era bastant important dintre de Catalunya, però I ell diu que hi ha un hospital de pobres, perquè es vol consagrar, diguéssim, o es vol dedicar a això, a ajudar els pobres i a buscar la seva fe, i diu, ah, doncs d'acord, i baixa a Manresa. O sigui, el 25 de març de 1522, ell arriba a Manresa, i per casualitat, arriba a Manresa i allà, doncs, s'hi estarà 11 mesos. I allà serà on, diguéssim, tindrà tota la seva visió de fe, vull dir, en moments entra en contacte amb capellans, amb gent de predicadors, de l'ordre dels predicadors, dels dominics, etc. I, doncs, allà, durant aquells 11 mesos, es dedicarà a buscar la seva espiritualitat, el seu camí de la fe, etc. És important Manresa, perquè a Manresa ell, amb una bauma que hi havia, doncs allà resava, des d'allà es veia Montserrat, no vivia allà, com malament s'ha dit, ell vivia en un hospital de pobres, en aquell moment un hospital de pobres seria com un asil, com un hospici, com un hostal.
Sí.
Ell vivia allà, rebia ajuda també la gent, vivia pobrement, vull dir, no volia tenir cap mena, diguéssim, de luxe, i allà es considera que a Manresa ell, i ell ho diu, amb la seva autobiografia ho explica, que Manresa va ser un treball, després d'uns processos de fins i tot d'arribar al suïcidi, doncs va trobar la fe, després d'aquests 11 mesos, i els exercicis espirituals. Se li va revelar amb una il·lustració, doncs, els exercicis espirituals, que és aquest camí que tenen, doncs, els jesuïtes i altra gent que per buscar, diguéssim, a Déu, doncs, un camí de perfecció durant una sèrie de dies, setmanes o mesos, i es considera que els exercicis espirituals van ser fundats a Manresa. Per tant, pel món dels jesuïtes, la Companyia de Jesús, ell aquí ja també pensa en crear un ordre religiós, que serà els jesuïtes, la Companyia de Jesús, doncs d'alguna manera es considera aquí un punt fundant, o sigui, un punt de fundació de la companyia. Això fa, doncs, que tingui, ja de tota la vida, potser, vull dir, molt desconegut per la gent, però que molta gent catòlica, i, doncs, ve aquí, avui dia fins i tot no catòlics, però que busquen una certa espiritualitat, un cert sentit a la vida, doncs venen aquí a fer un recés, una estada, no? Això ja hi era, però ara, diguéssim, el que es vol fer és una mica que aquest camí no sigui doncs, a través també del peregrinatge a peu.
Estem parlant, clar, això són 650 quilòmetres que vostè ha anat resumint el camí que, clar, en aquelles èpoques...
Van ser mesos, perquè ell marxa després del 1523, al febrer, se'n va a Barcelona i allà podrà anar a Terra Santa i després tornarà aquí i aquí ja començarà tota la seva, diguéssim, camí de la companyia fins a arribar, doncs, a Roma, etc.
La cova, en concret, conec molta gent aquí a la Cadera Cova que estàvem parlant, que ha pogut anar-hi a veure-la. La cova, diguem-ne, és el destí final?
Bé, sí, ara sí, actualment. Quan es fa el camí ignasià, s'entra ben bé, o sigui, s'entra ben bé per on va entrar ell, no ben bé per Montserrat, si pot anar, però l'entrada ell la fa des del cantó, doncs, d'Aragó, per entendre'ns, i ell arriba a dalt, el que anem als plans de Santa Caterina, és d'allà es veu tot Manresa, ell va baixar baix, hi havia un santuari de la guia, que caria, el pont vell, passa pel pont que hi havia i la gent entra a la cova quan arriba a la cova hi ha la part de l'església que seria neoclàssica del segle XVIII, però després ell entra a la cubeta, o sigui, la gent que arriba i allà a la cubeta, doncs, bueno, hi ha un lloc, diguéssim, ben bé on ell va pregar i on ell resava i on ell estava i pensava, i ja dic, li va haver una il·luminació, i després, doncs, la gent que ha fet el camí, o una part del camí, doncs, també ha fet, porta un paper i se li segella el paper conforme ha fet el camí, doncs, al llarg de diferents etapes, un tram o que sigui.
Francesc, jo sé que es va fer també un documental El Camino Ignaciano, que va dirigir en Jordi Roger i que es va, i que es va estrenar a la Filmoteca Vaticana. No sé si el podrem veure, ara, clar, això ja ha passat, però no sé si el podrem veure a algun lloc penjat, aquesta producció catalana, aquest documental.
Això ja ho desconec jo, això seria més qüestió d'entrar en contacte amb la companyia, amb els jesuïtes, perquè clar, jo soc historiador, però en aquest cas no et puc contestar. Sí que d'alguna manera ja penso que bueno, hi ha diferents documentals o diferents programes que n'han parlat bastament d'una mica de la importància doncs, d'Ignasi Loyola. No oblidem que el papa és jesuïta, el papa actual és jesuïta.
Sí.
D'aquí que es vagi a parlar molt, de què s'hi vindria, perquè, ja dic, per tots els jesuïtes sempre tornar al lloc doncs, de l'origen és molt important. Eh? Ja al cap de pocs anys de la seva estada, quan ja va marxar al cap de pocs anys, ja venen els primers jesuïtes aquí. Passa, ja dic, la Covid i la política i tota la història doncs, va fer que no vingués, però bueno, i realment, doncs, jo penso que sí que es podria trobar algunes accions que han fet, jo crec que deu ser fàcil o relativament fàcil de trobar.
Bueno, doncs, per la gent que no hagi vist el documental i vulgui viure-ho en primera persona, aquí teniu aquest camí ignasià, aquesta ruta que uneix 5 comunitats autònomes, Catalunya, Aragó, Navarra, Rioja i País Basc, inspirada en aquest recorregut que va fer Sant Ignasi de Loyola l'any 1522 des del País Basc fins a Manresa. Ha estat un plaer conèixer el senyor Comas, historiador manresà, i tant de bo hi hagi més gent que vulgui conèixer tot aquest recorregut i tota la seva història, que és impressionant, com no podia ser d'una altra manera. Senyor Comas, moltes gràcies.
A vosaltres per la vostra atenció. Moltes gràcies. Adéu.
Estic segura que ara molts de vosaltres esteu prenent nota, per poder fer aquest camí. Ja no només hi ha el camí de Santiago, També tenim aquí aquest camí ignasià. Tota una experiència. Bueno, a les 7 de la tarda, 36 minuts, continues escoltant la Linterna a COPE Catalunya i Andorra. I segurament que molts de vosaltres teniu pàrquing a l'edifici on viviu, no? O potser teniu llogada una plaça de pàrquing a un edifici. Què passa? Que a vegades els pàrquings s'han convertit una mica com uns trasteros, que hi cap de tot, des del carritó del bebè, les bicis dels nens, la bici per anar a la muntanya, els esquís, fins i tot armaris. Ja hi cap de tot. Allà dius, garatge, doncs mira, fem servir com a traster. Però la nostra pregunta avui és: és legal fer servir una plaça de garatge com a traster? Para bé l'orella, perquè d'aquí un moment en parlem amb la vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, que és la Montse Bassa, i ens dona bona nota de tot això. Serà o no legal fer servir un garatge com a traster?
Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen. Benfica, Fútbol Club Barcelona. Dos partidos y un solo lugar para sentirlo como si estuvieras en el campo. Tiempo de juego. Este martes desde las 8:30 de la tarde, la Champions en COPE.
Vaya golazo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Vibra el Metropolitano.
Y después, el tercer tiempo se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Qué gran noche de radio tenemos por delante.
Llevas tiempo soñando con ser eso, pero te dices a ti mismo, José Luis, que eso no va a pasar, sigue centrado en lo que estás, que te va bien, que soñar no te lleva a ninguna parte. Pero es que el sueño RQR y venga todas las noches. Y entonces piensas, a ver si es que el sueño va a tener razón.
Con 20.000 euros al mes durante 30 años, hasta tus sueños más pequeños pueden hacerse grandes. Eurodreams, sé quién quieras ser. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias a Laboratorios. De venta en farmacias.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Habitual que alguns propietaris de places de pàrquing de garatge aprofitin aquest espai per guardar des d'eines fins a caixes, bicicletes, carrets de nens, però la legalitat d'aquesta pràctica no és tan clara com sembla. Hi ha diversos factors que entren en joc a l'hora de determinar si està permès o no convertir la plaça de garatge de pàrquing en un improvisat traster. Per sortir de dubtes en parlem amb la Montse Bassas, que és la vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida. Senyora Bassas, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda. Moltes gràcies per convidar-nos.
A vostès per atendre sempre la nostra trucada. Què diu la llei de tot això? I en aquest cas, la llei de propietat horitzontal, Montse.
A veure, la llei de propietat horitzontal a Catalunya és el llibre cinquè del Codi Civil català i expressament no hi ha cap prohibició relativa a l'emmagatzematge d'objectes en les places de pàrquing. Aleshores, aquí anem una mica marcats per la que és la legislació, la normativa urbanística. Per què? Perquè quan tenim una plaça de pàrquing hem de demanar una llicència, o més aviat, quan tenim un garatge, hem de fer un projecte i demanar una llicència d'activitat. Llavors, en aquesta llicència d'activitat nosaltres diem com es distribuiran els espais, quins usos se li donaran i en base a això tota la previsió de seguretat, sobretot d'antiincendis. Aleshores, en el moment que li canviem l'ús, en el moment que allò ja no és un estacionament d'un vehicle i volem posar un traster o dipositar-hi objectes, estem canviant aquest ús i ja hauríem de fer una ampliació de la llicència d'activitat. Bàsicament perquè es pugui cobrir tot el tema de seguretat.
És a dir, no significa això que hi hagi carta blanca per acumular trastos sense ton ni son, com es diu en castellà, però sí que poden els que són les comunitats de veïns amb els estatuts imposar les pròpies restriccions. Això és correcte?
Això és correcte. És a dir, a veure, jo crec que si jo hagués de contestar d'una manera sí o no, jo diria que no està permès, perquè realment per fer-ho hauria d'haver estat previst inicialment a la llicència d'activitat i és molt sovint o molt habitual que no es preveu. Aleshores, si és una situació sobrevinguda, s'ha de demanar una ampliació de llicència d'activitat. A més, quan vulguem alterar algun element comú, és a dir, volem col·locar una bicicleta i com que no volem que ens la robin, posem un ancoratge, aquest ancoratge estarà a una paret, a un terra, a un pilar, per tant, ja estarem alterant un element comú. I en aquí ja necessitarem el consentiment de la comunitat, amb una junta de propietaris que haurà de ser 4/5 parts de propietaris, 4/5 parts de coeficients, perquè ens ho deixin fer. Tot i que és molt habitual, això necessita un consentiment, una autorització expressa de la Junta de Propietaris.
Clar, perquè per la gent que deixa les coses, també això pot tenir conseqüències inesperades en la pòlissa de l'assegurança, no? Perquè, clar, si hi ha algun percance relacionat amb els objectes amagatzemats com un incendi o un robatori, la companyia asseguradora pot negar-se a cobrir els gastos si considera que l'ús que li dona la plaça no és l'adequat.
Aquest punt és importantíssim. Tant de cara als elements que nosaltres hi dipositem, és a dir, si nosaltres deixem uns pneumàtics, deixem unes caixes d'oli, deixem unes bicicletes, deixem unes bateries, molt habitual les bateries, tot això poden ser en un moment donat elements que en algun cas potser propicien el foc, però moltes vegades potser el propaguen d'una manera més intensiva, no? Aleshores, tot això pot generar que la pòlissa d'assegurança, si no se li ha advertit, ens digui que aquell sinistre no quedi cobert. i això realment la comunitat sortirà perjudicada, però després repetirà contra el propietari concret o el llogater que ha fet, ha dipositat aquells elements.
Jo, senyora Bassa, sempre penso que, clar, això és com les terrasses, no? Tu veus les terrasses des de fora al carrer i veus bombones de butano, armaris, absolutament de tot. I, clar, quan entres en una plaça de pàrquing, un garatge comunitari, dius, clar, això és per cotxes. Si no, has de tenir un traster, no?, per poder posar un armari, una nevera o el que et vingui de gust.
Sí, sí. Està pensat per al trànsit i per l'estacionament de vehicles de motor. Aleshores, tots els canvis que fem s'han d'advertir a la pòlissa i sobretot s'han de preveure efectes de seguretat. Mira, és superinteressant que aprofitem que estem en antena,
sí,
per una cosa que ens va demanar els bombers de la Generalitat i que ens van dir, mira, el principal problema dels incendis urbans no és el foc, com podríem pensar, sinó el fum. Aleshores, tots aquests elements poden generar un fum intens que dificultin les tasques d'evacuació, les tasques d'antiincendis, no? I llavors, en el sentit del fum, ens deien, sobretot, les portes. Les portes són tallafocs. Poseu en els pàrquings unes portes estupendes d'ARF, resistentes al foc, i després les teniu obertes, perquè com pesen i vens de la compra, li poses una falca per poder passar i transitar les persones. Dius, home, no, per fer es tanca el garatge, aquella porta ha d'estar tancada, perquè si no entra cap a l'escala, i l'escala és una xamanella, i estàs incentivant tot aquell foc. Aleshores, ja no és un tema de que em molesta veure tots els elements que estan en aquella plaça, sinó que realment hi ha un perill, i hi ha un perill real.
Efectivament. Segurament que això serà font de conflicte en moltes comunitats de veïns.
Molt, és molt habitual. És molt habitual perquè realment a vegades a les cases doncs, no hi tenim espai per tot. I pujar i baixar la bicicleta o pujar i baixar segons quins les pintures o doncs, ens fa mandra, no? Però realment no s'ha de fer amb aquesta alegria perquè té conseqüències. Té conseqüències pel que ho fa, té conseqüències per la comunitat i realment crec que és un tema que haguem de posar una mica de consciència.
O sigui, que llancem el consell de que si ets nou en aquella comunitat preguntis al president per si tenen aprovat, perquè ells han decidit la comunitat de que es pot fer o no es pot fer, no? Abans de que et cridi l'atenció.
Això, a més que l'assegurança ho tingui previst i, a més que les normes de seguretat o les mesures antiincendis, la boca d'aigua, els extintors, les manes, tot estigui pensat per preveure aquest nou ús que li estem donant.
Fixi's, una cosa tan simple com entrar un cotxe a un parc i no deixar una bicicleta, a vegades pot tenir conseqüències i no ho pensem, però per això avui en aquest programa hem volgut posar-nos en contacte amb el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida i en concret amb la seva vicepresidenta del col·legi, que és la Montse Bassas. Senyora Bassas, hem pres molt bona nota i segurament els nostres oïdors també. Moltes gràcies.
A reveure.
Una abraçada. Gràcies. Doncs ja sabeu, preguntar a les comunitats de propietaris per si un cas. Les 7 de la tarda, 47 minuts. Això no s'acaba aquí, perquè d'aquí un moment tenim l'actualitat i també tenim l'actualitat esportiva.
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Está buscando un sofá, un colchón, decoración?
Sí, estoy buscando a mi marido. Estábamos aquí en la tienda probando sofás y no sé dónde...
Relajémonos más. En Galerías del Tresillo estamos de rebajas. Rebajas de hasta un 50% en sofás, colchones, decoración y mucho más. Galerías del Tresillo.
7 de cada 10 personas atendidas por Cáritas Barcelona no disponen de una vivienda digna. Los alquileres no dejan de aumentar y los sueldos no llegan a cubrir las necesidades más básicas. Ayúdanos a que ninguna familia tenga que elegir entre comer o pagar el alquiler, porque un hogar es más que un techo y cuatro paredes. Puedes realizar tu donativo en caritas.barcelona o en el Bizum 33381.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
Con Osmotic de Corsa hemos conseguido aprovechar el 100% del agua, ni una gota al desagüe. Y además, beberás y cocinarás en tu casa con agua de máxima calidad. Único de fabricación nacional, producto de proximidad. Aprovechando que cumplimos 50 años, tenemos para ti el Osmotic más avanzado y al mejor precio. Entrando en osmotic.corsa.es o llamando al 900-208-208. 900-208-208. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
A les 7 de la tarda, 50 minuts. Això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra. I avui comencem parlant de Barcelona, perquè el govern de Jaume Collboni ha llançat la tovallora i ha decidit que prorrogarà els pressupostos perquè l'acord amb els comuns ha estat impossible. El govern municipal dona per tancada la negociació dels comptes de 2025. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí. La dona per tancada per les constants traves i línies vermelles que, segons el PSC, han anat posant els comuns, tensionant cada vegada més la corda. Jordi Valls, tinent d'alcalde d'Economia, diu que no es podia eternitzar més aquest debat i diu que no es pot predicar a favor d'un acord d'esquerres i no fer-lo possible posant excuses.
No podem tenir un debat constant quan existeixen desacords, quan existeix algun desacord profund. I crec que és més civilitzat, també en termes polítics, expressar clarament aquestes diferències. Si mai no et dones per satisfet, és que possiblement no estàs buscant cap tipus d'acord. I la percepció que nosaltres hem tingut és que cada dia hi ha hagut més exigències, el to cada vegada més elevat, exigències innegociables, línies vermelles...
La versió que donen als comuns, evidentment, és molt diferent. La seva portaveu, Janet Sanz, diu que si Jaume Collboni no té pressupost és perquè ha decidit estar al costat dels especuladors. Janet Sanz acusa el govern del PSC de ser covard, feble i de col·locar-se al servei de les elites.
Estem absolutament sorpreses i molt decepcionades davant d'aquesta renúncia unilateral perquè ha triat, Collboni avui ha triat no tenir pressupostos per estar al costat d'aquests especuladors, per no posar en el centre de les polítiques de la ciutat l'habitatge, en comptes de triar, arribar a acords, com vam fer Barcelona en Comú mentre governàvem.
Mentrestant, Esquerra, que sí havia tancat un acord amb Jaume Collboni sobre els pressupostos, lamenta la gesticulació dels darrers dies que ha fet impossible arribar a un acord. Això a Barcelona, perquè és la mateixa Esquerra que ja ha tancat la porta a negociar els pressupostos de la Generalitat del 2025. Elisenda Alemany, portaveu d'Esquerra, ha deixat clar que aquest és un tema tancat. Es manté el no als comptes si és que Salvador Illa no prem l'accelerador pel finançament singular.
No hi haurà negociació per al pressupost del 2025. I en això hem de ser clars, hem de ser coherents amb tot allò que hem dit. Perquè la política és prendre decisions. I entre la sobirania fiscal i el pressupost del 2025, ara toca sobirania fiscal. I aquesta és la decisió que ha pres Esquerra Republicana. És molt important tenir pressupost, però per Esquerra Republicana encara ho és més tenir la sobirania fiscal per al poble de Catalunya. Per tant, entre sobirania fiscal i el pressupost del 2025, queda clar que ara toca sobirania fiscal.
Esquerra assumeix la pròrroga pressupostària i aposta per donar temps al PSC perquè compleixi els acords d'investidura de Salvador Illa. Els socialistes, mentrestant, defensen una bona relació amb Esquerra i reiteren que compliran tots els acords que han signat.
I el sindicat ADN Sindical es personarà com a acusació popular a la greu agressió de dissabte passat al metro de Barcelona a un vigilant de seguretat que ha perdut un ull després de rebre un cop de puny.
Això va passar a la línia 4 del metro, a l'estació de Poblenou, quan tres vigilants van fer baixar un grup de joves per comportament incívic. Un d'ells, ja detingut, va acabar colpejant un dels vigilants. Sergio Sánchez, és portaveu d'ADN Sindical, critica especialment la passivitat de TMB, que tot i ser advertida de la violència dels agressors, no van avisar els Mossos d'Esquadra.
No entendemos cómo ya eran conocedores
que habían cuatro personas agresivas, ¿cómo se lo envían a una dotación? ¿Cómo que no activan ya en ese momento a Mossos d'Esquadra? ¿Cómo que no? O sea, no entendemos. Porque hay más de 10 patrullas de metro, que son vigilantes de seguridad, que van con coche. ¿Por qué no se les envía? Entendemos que porque hay otras patrullas que van en metro, que el metro puede tardar, pero hay 10 patrullas en metro, en coche, que van con el coche por la vía pública. ¿Por qué no se les envía? Es que a Metro le preocupa más evitar que le pinten a un tren que la agresión a un compañero o a un vigilante de seguridad.
ADN Sindical critica uns protocols de seguretat que estan obsolets, que s'han d'actualitzar, i demana que es doti als agents de més eines per poder protegir-se exercint la seva feina.
Bueno, es lo que lo he comentado, está obsoleto. También por eso tenemos demandada a las mercantiles, porque tienen protocolos obsoletos y pedimos que se autoricen, pero lo que es vergonzoso es que tengamos que llegar a demandarles para que actualicen sus protocolos de seguridad.
De fet, l'any passat, una de les empreses de seguretat que s'encarrega de la vigilància del metro va deixar de cobrir 31.000 hores, segons Sergio Sánchez, però el portaveu d'ADN Sindical lamenta que les agressions als vigilants de seguretat són cada vegada més habituals. Precisament en un macrodispositiu policial que s'ha fet al metro durant el cap de setmana, hi ha hagut 100 persones identificades que acumulen 300 antecedents.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda, gràcies i fins demà.
Adéu, fins demà, que vagi bé.
Bueno, ja tenim tot a punt els companys d'Esportscope, tot a punt sempre. Albert Díez, què tal? Sempre. Bona tarda.
Què tal, Montserrat? Bona tarda.
Bona tarda. Deia jo que el Barça té a punt ja quasi bé tot, no? Perquè ja estan a Lisboa per jugar demà partit de la Lliga de Champions.
Sí, de la setena jornada de la Lliga de Campions. Un partit que ve envoltat pel polèmic empat a Getafe, amb un possible penal sobre el blaugrana Koundé en ser agafat pel jugador del conjunt madrileny Uche. Avui d'això ha parlat, i de forma molt contundent, el president del Barça, Joan Laporta.
¿Fue penal ya Koundé, presidente?
El arbitraje en Getafe, una vergüenza. Que no se pitara el penalti a Koundé. Ese es un escándalo.
Un escándalo, ¿no?
Y creo que lo tendríais que repetir más veces, porque es un escándalo del penalti a Koundé.
Además, a Rudier le pitaron uno parecido. Sí, ¿se puede ganar la Liga, presidente? ¿Confía?
Sí, i cop de porta per ja enfilar després d'aquesta sortida als jutjats, novament Joan Laporta. Escàndol i vergonya, és el que ha dit el president del Barça. Clar, fa uns minuts li hem traslladat això a l'entrenador del Barça, Hansi Flick. La seva resposta és aquesta.
In every match is the same.
A tots els partits és la mateixa situació, és increïble. Per mi és increïble. No necessitem un VAR amb certes jugades. És clar o no és clar? Va ser un penalti claríssim.
And of course, what should I say?
Òbviament, què hauria de dir?
It's like that. Okay.
És així, no? No puc dir res més.
El Barça, que és tercer, ja ha empatat amb el quart, l'Atlètic Club, a 39 punts. Crec que he llegit una estadística que quan el Barça era líder i amb la màxima avantatge respecte al Real Madrid, que torna a ser el líder, ja, com si fos un parcial de bàsquet, un 19-6 en punts respecte al Real Madrid cap al Futbol Club Barcelona. Dani Olmo, per cert, amb una lesió al sòl i és baixa de cara a aquest Benfica a Futbol Club Barcelona, i a la convocatòria la gran novetat és l'entrada d'Ansu Fati. Preguntem pel rival, com està el Benfica amb un nom, el d'Àngel Di María Oliveros?
Sí, el Benfica és dubtós. Àngel Di María, el jugador argentí, es va lesionar contra el Farense i no va poder participar al partit de divendres contra Famalicão. En tot cas, ha entrenat aquest matí amb el grup, però s'ha d'analitzar la situació demà i prendre una decisió, segons que ha dit el seu entrenador, Bruno Lage. El jugador està llest, vol jugar com ja va voler jugar els millors partits contra l'Atlético de Madrid, Porto Sporting de Portugal, però no només s'ha de pensar en el que vol el jugador, sinó el millor per l'equip. El Benfica ocupa el lloc número 15 amb 10 punts.
Gràcies, Manolo. Manolo Oliveros, Elena Condis, l'assistència tècnica de Sergio López a Lisboa.
Doncs quines ganes d'estar un altre cop a Lisboa, però hem d'estar aquí perquè ja coneixem el rival del Barça als quarts de final de la Copa del Rei, Albert.
Sí, el València, duel a partit únic que jugarà el dijous 6 de febrer a 9:45 del vespre. Ara tenim Champions aquesta setmana, la setmana vinent última jornada de la Champions i després la següent aquests quarts de la Copa del Rei a partit únic. Parla Vicente Rodríguez, exjugador del València, ambaixador ara del conjunt che.
Pues eliminatoria muy complicada, pero lo importante que jugamos en Mestalla, que creo que el equipo es muy difícil de ganar, y bueno, pues una eliminatoria muy abierta, y esperemos que el factor campo pues nos ayude y podamos hacer un buen partido y pasar a semifinales.
Camí de les 8 del vespre, Montserrat, t'explico que el torn del Girona a la Lliga de Campions serà el dimecres. Visita un dels grans estadis del futbol europeu, San Siro, per enfrontar-se al Milan. Milan-Girona el dimecres, intentant aconseguir una victòria que permeti obrir la porta al miracle, perquè recordem que el Girona suma només 3 punts en aquest